Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, bon dimecres 17 de juliol. Això de dir el dia que és cada matí m'ajuda a mi a situar-me una miqueta, perquè si no a l'estiu ja passa que no saps on vius, qui ets, com et dius, ja no saps res. El que sí que sabem és que engeguem un nou matí al Penedès Gama Extra, el magazín dels estius a Ràdio Vilafranca, des d'on us acompanyarem cada matí des d'aquesta setmana i fins la primera de setembre amb un magazín amb seccions ben estiuenques. Engeguem ara i fins les 12 al Penedès Gama Extra us portarem un contingut ben variat i per tots els gustos per fer-vos un matí més distret, amb el millor humor i el millor contingut sempre. I amb Marc Olivella al control tècnic i qui us parla, Aina Soler. Us he dit una fake news perquè aquí no treballa cap Marc Olivella. Aquí tenim el control tècnic, és el Marc Pujol. Bon dia, Marc. Evidentment, això no seria possible sense el Marc Pujol i el nostre gran equip de col·laboradors i col·laboradores d'estiu que ens acompanyaran totes aquestes setmanes. Començarem el matí entrant al quiosc per veure les portades dels diaris i els titulars que ens han portat avui i no marxarem gaire lluny del quiosc perquè la Sílvia Mir ens porta la seva secció de llibres. Tot seguit, la Irene Fernández, assessora de mobilitat internacional del CIAJ, ens parlarà de novetats a la seva secció Mobilitat a la Fresca. Arrencarem la segona hora amb Salut sense drames, amb la dietista Astrid Barquer, que ens recomanarà, ens portarà consells per portar una dieta més saludable, però sense preocupar-nos massa tampoc. I a l'estiu viatgem molt i és un bon moment també per refrescar el nostre English amb el teacher David McGarry. A la tercera i última hora ja sabeu què toca, oi? Avui dimecres parlarem d'algunes notícies curioses que hem trobat pel món digital i obrirem el moment del sorteig del concurs per guanyar una caixa de préssecs. Aquesta setmana, cortesia de la família Esteve Ràfols, socis de l'ADB de Fruita Dolça de l'Alt Penedès. I ho tancarem també tot amb bona música, avui amb cançons dels 80.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca, amb Aina Soler.
Comencem amb la portada del periòdico on veiem aquest accident que va passar ahir al pont de la C32 en el túnel on un autobús va quedar bolcat i el titular és de la tragèdia al miracle en el bus del treball. Trànsit intensificarà els controls dels autocars a l'autopista C32 degut al greu accident d'un autobús a Tordera que alerta el govern per l'augment de sinistres de vehicles pesats. Més titulars del periòdico. Andalusia, model d'hàbits per adaptar-se al clima extrem. Sanitat es posa les piles a adoptar les costums de les ciutats més habituades a les altes temperatures. També Llarena reté una petició per reactivar l'euroordre contra Puigdemont. JD Vans inquieta per la seva oposició a l'ajuda militar a Ucraïna. Barcelona estrena al Port Olímpic el primer pàrquing multiserveis. I també tenim doncs, estrenes com Llobàs al cinema i Sergio Bernal Dance Company, Victoria X Dance. Passem a l'Ara, el diari Ara. La portada també ens porta la mateixa foto de l'autobús accidentat, amb el titular Foment eleva a 42.500 milions d'euros el dèficit en infraestructures. La patronal qualifica la xifra d'escandalosa i reclama un pacte català per fer-hi front. Prové sobretot de l'Estat i afecta Rodalies, aeroport, metro, trens de mercaderies i abastiment d'aigua. I com us deia, també hi ha la mateixa fotografia de l'autobús accidentat amb el titular Un viatge quotidià convertit en malson. I més titulars de l'Ara. Esquerra Republicana va pactar al febrer el tall a foc per evitar que el cas dels cartells esquitxés el partit. Catalunya continua estancada en la generació d'energia renovable i 4 de cada 10 anuncis de lloguer a Barcelona són de pisos de temporada. El Punt Avui ens parla del Gibraltar és espanyol, les bales contra Trump i Glòria i Júlia, màgia a Via Laietana, com a titulars que trobem a la franja superior. En portada, foto principal, una foto de Jofre Bergadí, la veu de Glaucs, amb la cita «No he pensat mai que el rock català fos un estil». I més titulars d'aquesta portada, el mateix accident d'autobús. Un accident d'autobús en un túnel de la C-32 deixa 4 ferits greus. 42.500 milions el dèficit en infraestructures. Foment xifra la falta d'inversió dels darrers 14 anys, que veu escandalosa, i una presa de pèl. Metsola, elegida presidenta d'un Parlament Europeu més dividit que mai. I, per últim, la setmana del llibre en català canvia de lloc i de dates i premia a Pilarín Vallès.
Ràdio Vilafranca.
Ja us he dit que no marxàvem gaire lluny del quiosc perquè ens anem a parlar de llibres amb la Sílvia Mir i ens acosta la companya Sílvia Delgado.
Qui en sap un niu de llibres, i més important que saber-ne i conèixer totes les novetats i el que agrada i funciona i el que no, és que li agraden, és una apassionada dels llibres i viu entre llibres, és la Sílvia Mir, llibretera de l'Odissea, que un estiu més torna amb nosaltres al de llibres. Sílvia, ben tornada.
Hola, bon dia.
Mil gràcies per repetir un estiu més, ajudant a difondre la lectura, compartint històries i reivindicant el llibre.
I reivindicant el llibre, sí, sí. Avui amb una reivindicació.
Comences molt reivindicativa l'estiu,
sí,
oi?
Sí, la veritat és que la meva companya m'ho ha dit, diu, vas fort el primer dia. Dic, vinga. No, us parlaré de no sé si algú no ho sap encara, perquè és una cosa que s'ha fet sentir molt. A finals de maig, el Departament d'Educació va decidir que trauria les que ells anomenen lectures obligatòries. Un dia, parlant amb una dona, em deia que són obligatòries, diu, i llavors el nom ja et condueix una miqueta, no?, a que els nens es tirin enrere.
Genera rebuig.
Sí, però jo crec que també hi han de ser. Estem parlant de batxillerat, estem parlant d'educació postobligatòria, per tant, ja no és una cosa que la facis perquè és obligatòria, sinó perquè realment tu vols tirar endavant la teva educació, i jo les vinc a reivindicar. A més, la majoria de professors han vist que, bueno, s'han posat les mans al cap amb el veure que la selectivitat de l'any que ve, a partir del 2025, aquestes lectures desapareixeran.
Cauen.
Cauen, sí, sí. Clar, el departament et diu, bé, les lectures hi continuaran sent, el que passa que cada escola o cada institut podrà escollir la lectura que ells vulguin. I una miqueta les mans al cap és perquè, ostres, està molt bé, però, clar, els mateixos professors es diuen el fet de que sigui obligatori, els nens hi posen una atenció, no? Allò que et sortirà a la selectivitat, que en el moment que tu dius això ja no és obligatori, aquella atenció desapareix del tot. No?
És una Maria.
Exacte. I llavors és, bé, si m'interessa m'ho llegeixo i si no també. I a part jo crec que també la lectura obligatòria o la lectura entre tots els alumnes que tots llegeixin el mateix, el que també et porta és a fer una miqueta més de classe, no? A fer una miqueta més de pensament entre tots, de veure quin tipus de lectura, què ha agradat més, què ha agradat menys, com l'enfoca cada un dels nens, i jo crec que és una cosa que hauria de ser obligatòria.
Sí, sí, coincideixo, eh? Mira que m'havia tocat alguna lectura obligatòria que dius tu, només pel fet que t'obliguin, ja et pesa, ja ho fas de mala gana, no la gaudeixes, després al cap d'uns anys la tornes a agafar i dius, però quina passada, no? Però sí, també estic a favor de que hi han de ser aquestes lectures obligatòries, hi han d'haver unes lectures, uns escriptors, unes obres que s'han de conèixer.
S'han de conèixer. De I són el nostre referent, també. Vull dir, ells, aquestes lectures són la nostra història, ens expliquen la nostra pròpia essència d'on estem ara a través d'aquestes lectures, no? I és una miqueta conèixer la nostra història, conèixer la nostra literatura, saber quins autors eren. Si jo et parlo de la Celestina, tu sabràs qui és, perquè les dues vam compartir, encara que anéssim en instituts diferents, vam compartir una lectura.
Era lectura obligatòria.
Era
sí,
lectura
sí.
obligatòria.
I el Quijote.
No? I el Quijote, i el Lazarillo.
I la Rodoreda.
Evidentment, Mirall Trencat, Mar i Cel. Clar, no sé, són històries que jo crec que s'han de tenir. A més, és molt curiós perquè l'any passat la mateixa Generalitat va fer un Pla Nacional de Llibre i la Lectura i en els seus textos parlava d'aquesta importància, no, de potenciar el que és el nostre relat i la nostra literatura de tota la vida. I clar, que la primera mesura que prenguin al cap d'un any és, doncs, no fa falta, ja les eliminem, ho vaig trobar com un xoc, no?
Entre, incongruent.
Clar, entre ells mateixos. Vull dir, dintre d'aquest pla, per exemple, hi ha contribuir al foment de l'hàbit lector al llarg de tota la vida. Vetllar per la igualtat d'accés del llibre i la lectura, per exemple. Donar suport a l'ecosistema del llibre, enfortir les baules de la cadena de valor, vetllant per la seva sostenibilitat, o afavorir les connexions i les sinergies entre el conjunt d'agents del llibre i la lectura. Hi ha una campanya de consum cultural al voltant del llibre, l'increment de la presència del llibre a la literatura, a la graella dels mitjans de comunicació, un increment de la dotació de les beques per la creació literària. Clar, tot això jo ho trobo molt positiu. O sigui, tot el que vam fer va ser d'una manera, crec, dintre de molts agents que hi van participar, perquè hi havia gent de la literatura, hi havia professors, hi havia un ampli ventall de professionals que intentaven fer un bon pla, i, ostres, de bones a primeres se'l carreguen. I jo, bueno, em poso molt pesada amb això, però crec...
Pot ser pesada.
Crec que s'hi ha d'anar, sí. Clar, i a vegades et diuen, és que són pesats. Dius, ostres, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. Per exemple, no sé, tu llegeixes Mar i Cel i al final acaba sent una història d'amor entre dos personatges, no? Són el nostre Romeu i Julieta,
sí, ara ho estava
no?
pensant,
una miqueta.
Clar, són Romeu i Julieta.
Clar, i ostres, és Àngel Guimerà, és principi del segle XX. I la història és preciosa. I a part, la història també t'explica la nostra pròpia història, no? Una miqueta, qui era en Saïd, un sarraí, un, no? La Blanca, una noia burgesa de tota la vida, que no coneixia les parts dolentes. Bé, doncs, això també et porta una miqueta a tot aquest món. O, per exemple, Mirall Trencat. Vull dir, és una història de passions, baixes passions, portada al límit, no? Ostres, Mercè Rodoreda escrivia d'una manera molt profunda, i a vegades sèries de Netflix, jo crec que es podria fer una sèrie de Netflix amb Mirall Trencat,
donaria.
Perquè hi ha de tot, no? Crec recordar que hi havia una sèrie de televisió de Catalunya que l'havien fet a TV3, i és que, no sé, les històries són això, són part de la nostra història, i benvingudes siguin totes, no? Després, clar, dintre d'això, per exemple, nosaltres aquest any celebrem diferents efemèrides de personatges que han sigut part de la nostra història, no? Per exemple, hi ha els 100 anys del naixement de Vicent Andrés Estellés, també poeta valencià, molt conegut, i, bueno, té històries. Per exemple, aquest any s'ha publicat un llibre que es diu Oli calent del Gresol a la vida, que està editat per Edicions Saldonà, a tots aquells que els hi faci gràcia, doncs, inclou tres llibres que van ser publicats als anys 50, un que es diu Ciutat a cau d'orella, un altre Donzella Marc i l'altre La nit. I ja que parlàvem de Maricel, doncs 100 anys a la mort d'Àngel Guimerà, aquest any també. L'Àngel Guimerà, que a part d'aquest, té altres lectures que segurament també hauràs llegit, com Terra Baixa, per exemple, no?
Sí, sí, llop, a mi m'ha tocat Terra Baixa,
veus?
No Maricel.
Però clar, ostres, soc Terra Baixa també són les baixes passions.
És molt potent.
És molt potent, aquell llibre.
Una història amb molta força.
Sí, sí, sí. O La filla del mar, per exemple. Clar, són lectures que dius, val la pena. I, per exemple, Joan Salvat Papasseit, aquest és... I mira que va publicar poquet, perquè...
El poema de la Rosa als llavis.
Sí, aquest és el clàssic, no?, d'ell. Clar, aquest any... A més, Papasseit era un personatge extraordinari. La seva biografia va ser un home que, bueno, va tenir una infància desafortunada, es va morir el seu pare, el van traslladar a viure en uns vaixells que tenien de les marines, i de cop i volta ell, autodidacta total, no?, va començar a tenir contacte primer amb el món de la literatura, després també amb el món polític, va tenir un moment molt revolucionari.
Va ser molt activista, oi?
Molt, molt, molt activista. I, bueno, també és part de la nostra història, això, no? L'activisme aquest dels anarquismes de principis del segle XX a Barcelona eren un dels anarquismes més potents que hi havia a la zona europea, no? Va ser revolucionari, després ja es va calmar, eh? Després ja es va anar calmant una miqueta.
I va morir jove.
I va morir jove, clar, el problema que va tenir
James
ell...
Dean.
Sí, una miqueta, sí. Guapo, guapo no era.
No era guapot? Ai.
Jo no li trobava, vaja,
potser sí. Però escrivia com els àngels.
Això sí. Però clar, la poema El rosa als llavis és una poesia d'aquelles... preciosa, que si tu la llegeixes...
Una sensualitat.
Clar, jo recordo, la meva mare no fa gaire em va demanar un poema per una amiga seva que feien 50 anys, i li vaig dir, agafeu aquests, i em va dir, això és molt pujat de to, nena. Dic, vale, vale, dic, doncs, fem un altre d'allò, no? Però clar, en té molts. I aquest any, per exemple, sent el seu any de la seva efemèride, s'han fet moltíssimes publicacions. Jo, mira, us en he portat tres que crec que valen la pena. Els que vulguin la part més revolucionària de Salvat Papasseit, n'hi ha un que es diu Fum de fàbrica, que és la primera vegada que es tradueix en català, perquè ell escrivia en castellà al principi.
Ah, sí?
Sí.
No ho sabia.
Sí, escrivia... Això ho va fer en una revista, diguéssim, anarquista, i estava escrit en castellà. I ell ho va... Bueno, ara ho han traduït en català, ho ha fet el Jordi Martí Font, un gran traductor. I són això, eh? Són els textos més reivindicatius que ell tenia i que estaven dintre de publicacions que feien una revista que va fer del 1914 al 1917, més o menys. I està molt bé.
Qui ho edita?
Ho edita l'editorial Manifest, conjuntament amb un altre que es diu Lo Diable Gros. Està molt bé, eh? Després hi ha, per exemple, una edició de la poema de la Rosa als llavis, que aquesta és la més clàssica, diguéssim, no? Amb il·lustracions, que és molt xulo, això, i és les il·lustracions de la Laura Borràs del Mau. No confondre amb l'altra Laura Borràs, eh? I bé, és una miqueta d'angle editorial i trobo que l'edició és molt mona, eh? Per dintre té unes il·lustracions molt mones. I després hi ha una miqueta el carro gros, diguéssim, que és la poesia completa de Joan Salvat Papasseit amb un pròleg de l'Enric Casasses. Jo crec que...
Catifa vermella,
una miqueta.
Salutació.
I l'edició del Jordi Cornudella, que també és un dels especialistes més grans que hi ha de Salvat Papasseit. No sé, llegiu clàssics, llegiu-los que són molt xulos i valen molt la pena. I crec que s'ha de fomentar els clàssics i la literatura de tota la vida.
Clar, perquè si no són lectures obligatòries, home, amb l'edat potser sí que els vas a buscar, però si no, no es llegeixen.
No, i a part...
Dubto que entri molta gent a la llibreria demanant-te un clàssic d'aquests.
Clar, és que si no ho coneixes tampoc no el pots descobrir. Una vegada ho parlava amb un director d'institut que em deia, ostres, és que clar, aquest no sé si els agradarà. Dic, ja, però si no els hi poses el llibre a les mans...
No ho sabràs mai.
Clar, no ho saps. A vegades et sorprenen, no? Vull dir, a nosaltres ens ha sorprès. Clar, Mirall Trencat llegit als 18 anys o Mirall Trencat llegit als 30...
No hi ha color.
No hi ha color.
Però està bé.
Són dos llibres diferents.
Són dues lectures, sí.
Exacte. Però perquè també són dos moments vitals de la teva vida, no? Als 18 tens les hormones d'una manera i els 30, diguéssim, que ja han baixat una mica. I crec que s'han de mantenir aquestes lectures. jo crec, no crec que... Bé, sí, parlant amb algun professor m'ha dit, és igual, a mi m'és igual el que digui el departament, com que em poden... Puc escollir en aquest moment, continuaré escollint els clàssics, no?, una miqueta, perquè jo crec que també t'ajuden a tenir un pensament crític, a ser una miqueta més independent del que és el discurs oficial, no?, una miqueta, i ajuden a això, a que la canalla pugui pensar una mica per ells i pugui saber també d'on venen i per què les coses ara són com són i com eren abans.
I que es poden llegir clàssics i es pot llegir l'últim llibre del booktuber de moda.
Sí.
Es pot compaginar tot.
I tant que es pot compaginar. Jo crec que s'hauria de poder compaginar, però no treure'l d'un pla d'educació. Clar, és que al final els professors hi són primer per ensenyar i després per això, perquè ells aprenguin a tenir aquest esperit crític de cara al món que els envolta, perquè ells sortiran de l'escola i moltes vegades molts referents i moltes històries que llegim o que, per exemple, els mateixos anuncis publicitaris o referències que es fan estan trets d'aquesta educació que has tingut a l'escola, no? És el que parlàvem abans. Si tu i jo parlem de Celestina, sabem qui és aquesta dona, no?, que ficava el nas a tot arreu perquè s'aparellessin una... Bueno, és el Cyrano de Bergerac espanyol. Bueno, o si et parlen d'aquests un Lazarillo, tu més o menys ja sabràs cap on et volen fer anar. Clar, és aquesta cultura general, que a vegades sembla que no faci falta tenir-la. I sí que fa falta tenir-la, evidentment, perquè vius en una societat, et mous al voltant de la gent, i més o menys tots tenim uns mínims referents, no?, en els que ens movem i els crec que hauríem de...
I que compartim, no?
Clar.
És aquest corpus comú.
Exacte.
Que ens uneix,
sí, sí.
Que ens identifica... Com a país, com a cultura.
Sí, sí.
I, Sílvia, suposo que es van reeditant, no?, aquests clàssics catalans. Tu ara portaves edicions actuals. Es van posant una mica al dia. No cal agafar l'edició que vam llegir tu i jo, que en trobarem d'altres...
Sí, diguéssim que les anem modernitzant.
Les anem modernitzant.
El que a mi em sap una miqueta de greu a vegades és que els clàssics agafen i perquè els nens no es cansin tant...
Els adapten.
Els adapten. I dius, el Lazarillo... És petit, és un llibre molt petit, és molt fàcil de llegir. Mira, t'acceptaré que em passis el castellà antic a l'actual, però que, a més, el Lazarillo me'l resumeixis, clar...
I canvis la llengua...
Clar, el Quijote me'l pot resumir, va, vinga.
Et deixo,
perquè entenc que un Quijote amb una lectura obligatòria de batxillerat és un totxon.
Però ho vam fer, tu i jo, eh? A mi
sí,
em va tocar.
Sí, clar, no, sí, jo vaig fer segon de BUP. És que, clar, jo ja no soc ni d'ESO ni de batxillerat, jo soc de BUP encara. I a segon de BUP recordo que era un capítol cada setmana, i resum, un capítol cada setmana, i al final et va acabar agradant. Vull dir, és que són històries esbojarrades, també, d'aquell home que va...
Fantàstiques.
No, que va pel món i penses, aquest home està xalat, i realment està xalat, però dintre de la seva consciència tampoc no està tan boig, perquè és una miqueta el pensament que tindríem molts, no? Doncs, clar, i sí, està bé adaptar-lo, sí. Per exemple, hi ha una associació que és per la lectura de lectura fàcil, per tota aquella canalla que té problemes de dislèxia, sobretot, de comprensió lectora, que entenc que en aquell cas agafis aquella lectura i els hi facis llegir. Però segons quines lectures, i amb 16, 17, 18 anys, jo crec que les poden fer.
Una altra
cosa...
Si són grans per altres coses...
Exacte,
també
no?
Ho són per llegir.
Dius, si ets bo per sortir a les nits, aquelles coses
no
que es deien...
No cal adaptar-te al clàssic. Sílvia Mir, moltes gràcies per tornar. Avui encetem aquesta aventura estiuenca del 2004 i cada dimecres la tindrem amb nosaltres. Que vagi bé.
Adéu, bon dia.
Penedès Gama Extra, cada dia de 9 a 12 a Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
Bon dia. Al punt de 9:15 us oferim algunes de les notícies que marquen l'actualitat a l'Alt Penedès. Comencem amb el ple municipal a l'Ajuntament de Vilafranca, que tenia lloc ahir a la tarda. Les mocions i la intervenció del comitè d'empresa del sociosanitari Ricard Fortuny centren el ple de juliol. Aquest dimarts de la tarda ha tingut lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilafranca la sessió ordinària de ple corresponent al mes de juliol. El debat del ple s'ha centrat a l'apartat de mocions i la sessió ha comptat amb les intervencions d'Amnistia Internacional i del comitè d'empresa del centre sociosanitari Ricard Fortuny. El ple de juliol començava, però, amb l'aprovació del compte general de l'exercici 2023 per part de tots els grups, a excepció de la CUP, que s'abstenia. El sentit del vot era el mateix, el següent punt, que consistia en la creació d'un complement de productivitat per al personal que realitza tasques pròpies de la unitat de serveis durant la festa major. Tot seguit es portava a aprovació inicial la modificació puntual del POUM vigent referida a les reserves d'aparcament en determinats casos. L'objecte de la modificació elaborada pels serveis municipals és incentivar les promocions d'habitatge social de lloguer, reduint les reserves d'aparcament per a turisme, que passen d'una per habitatge a una per cada dos habitatges, i alhora preveure reserves d'aparcament per a bicicletes en qualsevol tipologia d'habitatge. I com dèiem, les mocions presentades pels grups municipals de l'oposició van centrar la segona part del ple. La primera, presentada per Vilafranca en Comú a proposta d'Amnistia Internacional, demanava l'alto el foc a Gaza i a Ucraïna. El coordinador d'Amnistia al Penedès, Antoni Adrobé, va intervenir en aquest punt demanant el vot favorable dels grups municipals, tot recordant l'impacte desolador dels conflictes armats i posant com a exemple Gaza. La moció va ser aprovada per tots els grups amb l'abstenció, però, de la CUP. També es van presentar altres mocions, per exemple, una d'Esquerra per ampliar l'oferta d'oci nocturn i de cap de setmana, o una de la CUP que portava al ple una proposta per la instal·lació de plaques fotovoltaiques a l'AP7, al seu pas pel municipi de Vilafranca, totes dues aprovades per unanimitat. D'altra banda, Vilafranca en Comú havia presentat una moció per la millora dels serveis sociosanitaris de Catalunya, que s'aprovava també per unanimitat, i al final del ple van poder intervenir els treballadors i treballadores del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, que van estar presents al Saló de Plens durant tota la sessió, amb pancartes que contenien els lemes "Amb la gent gran no es fa negoci", "No som mà d'obra barata" o "Aquestes mans cuiden". En acabar el ple, com dèiem, l'alcalde va donar passa la representant del comitè d'empresa, Raquel Baca, que va exposar la situació que està vivint la plantilla en un moment en el qual el sociosanitari afronta un projecte d'ampliació i millora. Les Clotes es prepara per celebrar la seva tradicional festa del barri. El barri de les Clotes de Vilafranca ja ho té tot a punt per celebrar la seva festa del barri d'aquest 2024 durant aquest cap de setmana, els dies 20 i 21 de juliol. Els actes es concentraran principalment a la plaça de la Verema i al carrer Torrelles de Foix. Amb alguns actes nous, la celebració s'iniciarà el dissabte, 7:45 del vespre, amb una batucada pels carrers del barri a càrrec del grup Maracuyà. Seguidament, a 9:15, serà el torn del pregó, que enguany anirà a càrrec del veí Felip Ortega. Tot seguit arribarà una de les novetats, una ballada dels nous capgrossos de les Clotes, els quals podran ballar tots els nens i nenes que ho vulguin. I a Sant Quintí de Mediona, l'Ajuntament ha presentat la imatge de la Festa Major 2024, obra d'Oriol Pauner. L'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona ha anunciat el guanyador del 10è concurs Toni Planells, que es convoca anualment per escollir el cartell oficial de la Festa Major de la Vila. La proposta guanyadora ha estat la presentada pel quintinenc Oriol Pauner, amb un cartell inspirat en la cultura popular del municipi i representada a través dels seus balls folklòrics.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Fenster, el que imagini en alumini. Experts en finestres d'altes prestacions.
Fenster, els professionals en fabricació i instal·lació de finestres en alumini i PVC. Envidriaments, revestiments de façanes i complements de protecció solar i visual.
Fensters s'ha convertit en un referent a Catalunya en l'execució de projectes amb habitatges unifamiliars i col·lectius. Oficines, seus corporatives, hotels, obra industrial o edificis públics.
Fenster, també per a la reforma de la vostra llar. Ens trobareu al carrer Font de Sant Llorenç 12 del polígon Mercaderies de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 13 35. Fenster, visiti el nostre web fenster.es.
Benvinguts a Pneumàtics Ferret, una empresa dedicada al sector de reparació i venda de pneumàtics, on la seva filosofia és la satisfacció màxima dels seus clients. T'ofereixen tot tipus de serveis per al teu vehicle: pneumàtics, alineacions, equilibrats, frens i tot tipus de mecànica. Passa per les seves instal·lacions i demana el teu pressupost sense compromís. Els trobareu al carrer Marlot, número 1618, polígon industrial Clot de Moja, Olèrdola. I pots contactar al telèfon 93 817 38 66 o bé a la web www.pneumaticsferret.com. Pneumàtics Ferret, des del 1999 al vostre servei.
Vols vendre el teu cotxe? Autocamp compra tot tipus de vehicles al millor preu, de forma ràpida i segura. Entra al web autocampcompra.cat o bé truca al telèfon 93 817 2000 i obtindràs la valoració del teu vehicle en 2 minuts. Si ho prefereixes, vine a les nostres instal·lacions de Vilafranca, a l'Avinguda Tarragona 92, o de Vilanova, a la Ronda Europa 62, al costat del McDonald's. Ven el teu vehicle al millor preu, amb la confiança de autocampcompra.cat.
Ràdio Vilafranca.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Seguim ara amb la Irene Fernández, assessora en mobilitat internacional del CIAJ, que la seva secció Mobilitat a la Fresca ens explica any rere any, perquè ets ja una veterana, Irene, com viatjar, com poder anar a treballar fora o coses que podem anar a fer de manera pues, fora de, del nostre país. Bon dia, Irene, com estàs?
Bon dia.
Encara hi ha coses noves, eh?
Sí, van sortint cosetes, mica en mica. I, bueno, voler informar també, no, d'això als joves, de totes aquelles oportunitats que poden tindre per marxar, doncs, a fora a fer coses, ja sigui el que vulguin, no, treballar, estudiar o viatjar, simplement.
Perfecte. I què ens portes avui?
Avui, sobretot, maneres econòmiques de viatjar. El que sempre parlem, que parlem de Workaway, per qui no el coneix, no?, Workaway sobretot és una plataforma que té cost, això sí que s'ha de dir, té un cost d'aproximadament uns 50 euros, és anual, però per accedir-hi no necessites tampoc, en aquest cas, pagar la quota. Tu pots entrar, pots mirar, i què pots trobar? Pots trobar, doncs, gent que canvi de ajudar en qualsevol tasca, com pot ser cuidar unes hores els seus fills, ajudar amb les tasques de la llar, si té un petit negoci, amb el camp, o, per exemple, a vegades fins i tot cuidar els animals. I a canvi, doncs, de donar suport amb aquestes tasques, unes 3-4 hores al dia, doncs tu pots viatjar a aquell país, tindre un lloc on quedar-te a dormir i fins i tot el que són els àpats, no? I a vegades, doncs, és una manera també econòmica de viatjar pel món, perquè al final és una plataforma a nivell mundial. I és el que dic, si no trobes res, tampoc has de pagar la quota. Només has de pagar la quota quan ja vols contactar, en aquest cas, amb el que es diu l'anfitrió, no?, per contactar, doncs, quines dates els hi va bé, com els hi va bé. I també pots mirar i pots filtrar, dir, bueno, aquest m'està demanant que mínim haig d'estar una setmana, mínim haig d'estar un mes, i també, doncs, et pots moure, no? Molts joves quan venen em diuen, ostres, i sí, després no estic còmode. Pues bueno, et mous, no? I has pagat la quota, aprofita-la i aprofita per trobar algú que hi hagi en proximitat. O també hi ha joves que diuen, bueno, m'agradaria estar un mes aquí, però potser m'agradaria després estar un mes en una altra zona de, del país, no, no estar només en aquest lloc. I també utilitzant la plataforma, no? Pues, en aquest cas pues, estic a aquesta zona i després doncs, buscaré un altre anfitrió a l'altra zona del país i així doncs, és una manera al final econòmica, no? Perquè sempre que volem marxar no? El que més ens preocupa és els diners. I en aquest cas pues, és una manera que dius, bueno, em pago el vol, puc estar allà i a canvi de... Òbviament, donar el meu suport amb algunes tasques, doncs jo puc anar viatjant i coneixent, en aquest cas, el país, perquè al final després tu tens tot el temps lliure, no? I, bueno, això seria com el més conegut. Molta gent també em parla del que són els au pairs, no? Uh-huh. Perquè és el que dic, dins del Workaway podem trobar aquesta tipologia, no? Que és l'au pair, que al final a l'au pair parlem de... del que són que joves vagin a una casa a donar suport amb el que són els infants, però sí que és veritat que és amb el que més rebo crítiques o més males opinions. Hauria de dir que en temes de mobilitat em trobo poques decepcions, però les poques que m'he trobat ha sigut en programes d'au pair.
Són grans les decepcions, no, llavors?
Sí, són grans perquè també anem amb una idea, no? I també al final és important després com encaixes amb aquella família. Hi ha famílies que també esperen de tu, bueno, doncs que vagis allà, no?, a fer de tot i no, realment has de saber què vas. Vaig a ajudar a donar suport amb les tasques de, doncs això, de cura dels infants, però no vinc a netejar-te la casa. Vale? Clar, i això també després depèn de la família, com t'adaptis a la família i això, doncs clar, molta gent també tira d'agències per fer el tema d'au pair. Hi ha agències que estan avalades, que jo també sempre dic, busquem a internet, marxa d'au pair, vinga, i el que em surt a internet, no. Tenim un portal meravellós amb temes d'au pair o el que sigui d'anar a treballar a l'estranger, a joventut, a jove.cat, i allà hi ha una guia, vull dir, i ens estan recomanant les agències, no?, que en aquest cas són de fiar. Però sí que és veritat que al final tu vas a una agència... I el que es troba també molta gent és que pagues, vas, i si no et fas amb la família és, bueno, és que és això el que hi ha, no? Per això també és recomanable, jo recomano més que buscar a través d'agències o això, busca a través del Workaway que parlàvem abans, perquè també tens la facilitat aquesta de, mira, no em sento còmode, doncs busco una altra i marxo.
Perquè hi ha alguna mena de contracte que digui no, si tu has de venir 3 setmanes, t'has de quedar 3 setmanes sí o sí. O si després allà no et sents bé, dius, escolta'm, mira...
A veure, si no et sents bé, tampoc ningú t'obligarà. Al final estàs fent... En realitat és un voluntariat. Tu no estàs cobrant per fer això. Una altra cosa és que després es vulguin donar uns diners, no?, de suport, o perquè en aquest cas tu et paguis el que són els dinars, perquè no te'ls ofereixo jo. Això està bé, però clar, al final, si no et sents còmode, no tens per què sentir-te allà. Passa igual que quan tu vas a fer un voluntariat. Al final sí que signes com un contracte, no?, de compromís. No és un contracte laboral, és un contracte de compromís. Jo vinc durant tot aquest temps, em quedaré aquí... Però després pot passar. Al final marxem sols o soles a un altre país, a altres circumstàncies, a un altre entorn, t'has d'adaptar a una altra família i, ostres, a vegades pues, és que és normal, no t'adaptes. Bueno, doncs pues, no passa res, marxem i ja està. Jo sempre dic, no anem amb por, vull dir, al final ha de ser marxar de casa, marxar fora, viure una experiència de ser algú que tornis i tu visquis com algú, no? Ostres, que guai. No com algo de, ostres, que malament m'ha anat, ho he passat malament. No, si ha de ser així, deixem-ho i canviem i busquem una altra cosa. Potser és que allò no era per tu o ens hem equivocat de projecte. Per tant, sempre dic, si no et sents còmode, escolta, trenquem llaços i busquem una altra cosa, cap problema. No tenim aquest tampoc compromís que ens lligui de que haurem de pagar cap indemnització. No. Amb això hem d'estar tranquils.
Al final també és normal, no? Si ja et costa a vegades adaptar-te a la teva família, imagina't amb una altra.
Exacte. I a vegades també el tema de l'idioma, no? Que a vegades és això, marxes i és un hàndicap el dir, bueno, vaig amb una mica de por, sobretot això passa molt, tinc una mica de por de com parlaré l'idioma, m'entendré, no m'entendré. Clar, al final són molts factors i al final és veritat, et pot passar que no t'adaptis o que sigui meravellós i t'adaptis. Però sí que és veritat que amb el tema d'au pair sempre dic, amb cuidado, perquè... Els dic, feu 30 entrevistes, si cal, online, és a dir, feu videotrucades, parleu, que després també pot passar que arribis allà i no sigui el que t'has pensat, no? Però a veure com congènies amb aquella persona, perquè no és el mateix també després estar cura d'infants. Molta gent també ens hem trobat doncs, que no t'avisen que aquell infant doncs, potser té algun tipus de problemàtica, discapacitat, que has d'estar molt preparat per afrontar això, i si no tens les eines suficients et pot desbordar el no estar a la cura d'algú que té unes necessitats que potser tu no estàs preparat o preparada per cobrir. I ens hem trobat amb famílies, no?, que no havien avisat i has arribat allà i no és que no vulguis, és que jo no tinc les eines.
Clar.
Per fer-ho. I en aquest cas sí que el tema del PER i sobretot el tema d'agències gestiona que marxin o PERs menors d'edat. I clar, és a dir, el tema de menors d'edat, a partir dels 16 anys, et diria, també, és que és això. Probablement no t'ho gestionarà cap més que una agència, perquè el que és Workaway has de tindre 18 anys.
Vale.
I clar, aquest filtre també ja és això, marxes amb una agència, que se suposa que tens el recolzament, però clar, el que t'adaptis o no a la família és cosa teva, també. Per tant, sempre dic, anem amb cuidado, no dic que no ho fem, però pensem-ho bé i no ho fem ràpid i corrent, sinó ho fem, si fa falta, això el que deia, 30 entrevistes, i bueno, veurem què tal. Que al final l'experiència sigui una bona experiència i no tornis amb por, amb desgana i amb un mal record, no?, de la teva primera experiència fora.
Hi ha algun país que sigui més habitual o més fàcil o ja està tan extès que ara mateix?
No, l'únic que m'estic trobant així com a diferent amb els últims temps és sobretot hi havia molta gent, no?, que sobretot pel tema d'idioma li agradava anar a Londres, es feia molt opera a Londres, es feia Workaway, bàsicament intercanvis. Què passa amb el tema del Brexit? Tot això ara mateix està com... Jo sempre comparo als Estats Units. Ara mateix és igual que anar als Estats Units, és com quasi impossible. Et demanen uns requisits fins i tot per anar a fer voluntari que no són assumibles. Si tu potser vols anar simplement un mes i t'estan demanant molts permisos, necessites demanar visats, necessites demanar permisos i no només això, a vegades et demanen fins i tot un número de compte amb uns diners que valis, que tens uns diners. Sí. Per tant, és que no és gens fàcil. I sempre els dic, busqueu un altre destí, que si voleu parlar anglès, es parli anglès, però ara mateix, per exemple, el que és Londres i que sempre ha sigut com el destí, no?, més famós, més... que més gràcia fa. Pues ara mateix quasi que crec que no compensa. No és que no es pugui anar, es pot fer, has de fer tots els tràmits, seguir tots els passos, però realment si vols anar un mes, crec que econòmicament i a l'esforç que comporta, crec que no val la pena, sincerament.
Vas una mica més al costat d'Irlanda, no?
I... exacte, i ja està. I tens el mateix, i pots fer el teu voluntariat, fer au pair, work away, i bé... crec que és una bona opció, una alternativa.
Que bé, molt guai. Ves que no me'n vagi jo, també. Què més tenim?
I bé, recordar també, avui que parlem de viatge econòmicament, no?, a part d'aquestes formes, que ara mateix a nivell d'Espanya o també podem marxar fora del territori, tenim el Verano Joven, sobretot per als joves entre 18 i 30 anys. El Verano Joven és molt simple, a vegades el confonem amb el que és el bono cultural, no? Coincidim i barregem coses que no. El Verano Joven és superfàcil demanar-lo, pots entrar a la web de Renfe, poses les teves dades i et donen un codi, i aquell codi el pots utilitzar sempre que demanis un bitllet de tren, d'AVE, mitja distància, i et fan un descompte, poden fer entre el 50-90%. Tots els joves entre 18 i 30 anys tenen aquesta oportunitat. I també, que és molt interessant aquí, és el poder utilitzar aquest descompte també per l'Interrail. El bono d'Interrail de 2 mesos es pot utilitzar i tens un descompte del 50%. I per tant, clar, pots viatjar d'aquesta manera per Europa durant tot l'estiu i pots fer fins a 10 viatges per tota Europa al 50%.
Carai!
I, bueno, sobretot aprofitar-ho perquè no es coneix o qui el coneix diu, bueno, és només per anar, jo sé, doncs per anar a Madrid. No, també ens pot servir, doncs, això, per aquest estiu poder viatjar per Europa, perquè tenim el que és, que no es confongui, el Discover és un bono de viatge que surt un cop a l'any per la gent que fa els 18. El Discover ara mateix està tancat, s'obrirà segurament... Normalment s'acostuma als últims 3 mesos de l'any, s'acostuma a obrir més aviat cap a l'octubre, novembre, i sobre una convocatòria dels que fan 18 durant l'any poden demanar aquest bono. Aquest bono és totalment gratuït. Aquí sí que et donen el bono d'Interrail gratuït durant un any. Que no confonguem amb això, que el Verano Joven no. El Verano Joven és només per l'estiu i amb un descompte del 50%. Però és pel mateix bitllet que després et donen si fas el Discover europeu.
Això dels 18 no ho teníem nosaltres, eh?
Sí, no. Ara hi ha més coses, sí.
I el Verano Joven, fins quan el pots fer servir?
Fins al 30 de setembre.
Ah, bueno.
Encara hi ha marge, encara hi ha marge. I és un moment, és automàtic, tu empres el formulari i t'arriba el codi, sobretot no borreu el correu, que hi ha molta gent que m'ha vingut, és que he borrat el correu, clar, però és que ara com ho fem? Perquè només te'l generen un cop aquest codi, no? I has d'utilitzar aquest codi cada cop que compris el bitllet i et fa automàticament el que és el descompte.
El pots fer servir tantes vegades com vulguis dins del període? O...
Sí, perquè és això, cada cop que compres el tiquet, tu poses el codi i el pots utilitzar de manera il·limitada. L'únic que hi ha és això, que amb el d'Interrail només és vàlid pel bono de 2 mesos que tens fins a 10 viatges per Europa. Perquè hi ha altres tipus d'Interrail, que és el que dura més temps, un altre que dura un mes, és només vàlid pel de 2 mesos, però és igual, encara que sigui que l'utilitzes un mes, és igual, són 10 viatges. Pues, te l'has comprat i t'ha sortit a compte.
Sí, sí, molt a compte.
Sí, la veritat és que sí. I això, pues que poden aprofitar-lo per viatjar aquest estiu, que bueno, ja sabem, aquest any sobretot el que són els vols han pujat bastant.
Sí.
Pel tema també això, no, de la benzina, dels avions, tot, bueno, els impostos, tot, ha anat pujant en diferents altres anys i ara mateix està bastant, costa bastant marxar fora, encara que sigui uns dies aquí al costat.
Bueno, potser també és lo normal, no? Que abans agafàvem vols a 30 euros.
Sí, això ja no existeix.
Com pot ser això?
Això, quan em venen, diuen, com puc buscar alguna cosa... Lo típic, eh? Abans hi havia vols a 20 euros, a 10 euros, a 1 euro. Sí. Això ja no existeix. Això ja no existeix. Però, bueno, és qüestió també, dic, sobretot, sisplau, si busqueu vols, no els busqueu i es poseu a una pàgina a internet, no? A que sigui, a buscar recomanacions, busqueu en finestra d'incògnit, vale? És la pestanya aquella on, diguéssim, que no queden totes les dades i tot el que estàs buscant, perquè bàsicament d'aquesta manera no generes, no?, que l'ordinador sàpigui el que estàs, així explicat ràpid, que no sàpigues el que estàs buscant i al final és allò, no?, que tu vas buscant i cada cop, ostres, és que cada cop que ho miro ha pujat el preu. Clar, perquè l'ordinador sap més que nosaltres, diguéssim. I en aquest cas sempre doncs, intenteu buscar de manera d'incògnit i anar buscant sobretot a diferents llocs. El que sí que ens hem trobat que a vegades el que surt bastant a compte són el que són els paquets de vol i hotel. Si marxes amb hotel, si només busques un vol, no. Si busques un vol, recomanacions, comparadors de vols, Skyscanner, ja existeix, no fa falta que anem. Ara vaig a mirar aquesta pàgina, ara aquesta. El que està creat i ja serveix, utilitzem-lo. I després, si busquem un hotel i això sí que és recomanable, doncs això. A vegades el que són els packs surten molt més a compte que buscar el que... Pot ser que trobis alguna oferta, no?, i que ho compris per separat. Però sí que és veritat que acostumen a haver-hi packs que surt molt més a compte comprar-ho tot junt que per separat.
Aquí la recomanació és per tothom, eh? Ja no és per joves, això.
Sí. També recomanacions per tothom i per joves és que després també hi ha moltes agències que tenen el que són els viatges d'última hora. És a dir, agències i portals, també, com en aquest cas les Minut i pàgines d'aquest tipus, tenen, ara aquí sí, has d'estar disposat, jo tinc aquest pressupost i tinc vacances durant, movimento aquests 15 dies, el que surti i on surti.
Sorpresa.
Sorpresa. Però tu és entrar la setmana abans i normalment doncs, hi ha viatges d'última hora que et surten molt bé. Per exemple, va ser abans d'ahir que vaig mirar i hi havia un viatge de 8 dies a Cabo Verde per 562 euros.
Uau.
Però clar, has d'estar disposat a sortir el dia 21 de juliol. És la condició. I clar, també pues, si algú pot, en aquest cas, fer-ho així, no? Mira, tinc aquests diners guardats i una setmana abans miraré què hi ha. Pues que a vegades hi ha coses molt econòmiques i sobretot també en temes de creuers, perquè també, doncs, per tal d'omplir aquelles places que queden d'última hora, hi ha creuers que són molt xulos i que et costen, per això, gairebé la meitat, perquè, bueno, són places d'última hora que s'han d'omplir i surten. I és també un truc així per trobar alguna cosa econòmic, però també estàs lligat, no, a que has d'estar esperant última hora a veure què hi ha.
Que també és emocionant, no?
Sí, sí.
A veure on aniré aquest any.
Està molt bé. Però, bueno, que també és una altra opció.
Molt bé, Irene. Alguna cosa més?
No, res. Animo que, si no, també els que tenen més de 18 anys puguin mirar el que són camps de treball i intercanvis juvenils, que són maneres també econòmiques de viatjar a través d'un voluntariat. I res, i que animo també que vinguin al CIAJ, els donem tota la informació i els ajudarem amb tot el que necessitin.
Horari especial d'estiu?
Horari especial d'estiu, estem tots els matins de dilluns a divendres de 10 a 2 i les tardes del dilluns de 4 a 7 de la tarda.
Doncs ja ho sabeu, eh? Si us han agafat ganes de fer alguna d'aquestes propostes que ens ha portat la Irene, o us aventureu vosaltres a mirar-ho o aneu a veure-la i que us ajudi, que segur que ho fa molt bé. Gràcies, Irene. Jo tinc ganes també de marxar, ja. T'esperem d'aquí 2 setmanes.
Ah, exacte.
Amb més cosetes. Adéu-siau.
Gràcies. Talking my big ideas.
Oh, please stay. Call me, honey. We could go upstate. Make some money. I won't run away when you call. This cabernet will save us all. Oh, please stay. Call me, honey. We could go upstate. Make some money. I won't run away when you call. This cabernet.
Estiu, Penedès Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca. Amb Aina Soler.